A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dimecres, 12 de maig del 2010. El poden denominar així, si volen, el dia de la retallada, i així, diguem-ne, ho podrem recordar amb els dies que vinguin. Això aquí, perquè Europa de retallades, diguem-ne, les tisores per Europa ja... farem una pregunta de trivial. Joaquim Millán, bon dia.
Bon dia.
Una zona d'Europa tradicionalment coneguda per les seves tisores, per als seus estris de tallar.
Aviam, que talla o que l'han tallat últimament?
No, que talla, que talla. Alemanya.
Bueno, Alemanya talla el bacallà, allò que deia no? Bueno,
però quanta,
no solament talla el bacallà ells...
Però quantes mares i àvies han tallat amb tisores de Solingen?
També és veritat, també és veritat.
Ara
ha vingut al cap.
No,
ara deies qui talla el bacallà.
Però ara sí que ens serviran, en Joaquim, per una cosa. El que està passant ara no havia passat mai en la història ni de la Comunitat Europea ni de la Unió Europea.
Bueno, saps el que passa? Que sempre hem anat, també és una cosa que és una sensació que tenim i una percepció
en
que tenim
en aquests 50
aquí.
Anys.
Sí, no, i és més una percepció que tenim inclús familiarment, que sempre hem pensat que hem anat millorant i que sempre el teu fill, el teu net, tindrà millors condicions i oportunitats que tu, etcètera, etcètera, i això sembla que comença a trontollar en el sentit de dir, serà sempre així o hem arribat a un punt que poder era necessari que diguéssim, stop, això no pot anar continuant d'aquesta manera perquè poder ja no hi ha les condicions perquè anem amb aquest progrés que semblava que no acabava mai, no? Per tant, això per una banda, però també sí que és veritat que hem anat fent una construcció europea, doncs a vegades amb algunes crisis, com hem tingut crisis més de tipus com la dels Balcans, etc, que també ens han fet trontollar una mica el que era el projecte i la filosofia, però sí que ara estem en una crisi econòmica i per tant quan toca la butxaca ja saps que les coses a l'àmbit que siguin llavors són sèries, a l'àmbit inclús a vegades més domèstic, vull dir, hi ha crisis, però quan arriba la crisi econòmica de la butxaca i de l'economia domèstica familiar, llavors allò sí que dius ara sí que la cosa va en sèrio. Doncs això també al nivell més de, diguéssim, d'una altra dimensió com pot ser l'europea, hem vist que possiblement alguns països han començat a fer els deures abans i els estan fent millor que altres i això es nota. I també és veritat que altres països doncs, han anat una mica allò que dius, estirant com un xiclet la festa, aviam fins on anàvem, fins on durava, no? I ha arribat un moment que ens hem donat compte que la festa s'ha acabat.
Perquè ho puguem entendre, si Grècia no hagués estat a la Unió Europea...
O a la zona euro.
O a la zona euro, què hagués passat?
Home, jo crec que hagués passat el que està passant amb altres països que no estan a Europa o estan a la Unió Europea, i en canvi no estan a l'euro, que ja s'estan fent retallades, el que passa que no ens arriben aquestes notícies, vull dir, hi ha països que no estan a la zona euro, on ja fa un parell d'anys que han començat a fer retallades, i estic parlant de països com Estònia, Letònia, Lituània, etc. No? Per exemple, Polònia ha fet una sèrie de mesures que li estan sortint bastant bé, i és un país important i gran en quant a dimensió, en quant a habitants. No?
Ja havíem assenyalat, però, que era una societat molt sacrificada.
No, esclar, estan acostumats també a això, no? I per tant, en un moment donat, possible a vegades és una qüestió de l'hàbit i costum social, doncs sigui més, jo no dic més fàcil, però poder més senzill saber que tens que tenir una capacitat de sacrifici per intentar superar aquell moment, perquè ells darrerament, amb els darrers anys, amb la memòria històrica, encara tenen molts moments propers que han tingut que passar tràngols a nivell de país i a l'últim, doncs, el estàvem comentant fa un mes aquí, que en un moment donat doncs, semblava que el país es quedava sense líders i, bueno, què seria del país i, bueno, doncs, se n'estan sortint amb aquest esperit de sacrifici que potser els caracteritza i ho comentaves també tu i ho estàvem comentant així també l'altre dia, no? Jo crec que és evident que estem en una situació complexa on, a més, veiem que també hem tingut un punt feble i és que ens ha agafat en el moment on Europa, i això també ho hem comentat més d'una vegada, ens trobem amb allò que en diem una manca de lideratges de veritat, no de lideratges en versió europea, no? Vull dir, aquí hi ha lideratges nacionals i a vegades inclús qüestionables, però sí que és veritat que no teníem ningú que d'aquests 500 milions d'habitants o d'aquests 27 caps d'estat o presidents de govern d'aquests 27 membres que conformen la Unió Europea sobresortís més que els altres en plan de dir, bueno, aquest senyor ha de més de liderar el seu país, a més està liderant una Unió Europea que a més està competint amb un món molt més complex, global, amb la Xina que ja ha emergit, etc, etc, etc. Aquest personatge no el trobem, no? I a vegades hem comentat lo de la Merkel, no? Bueno, sembla que l'Angela Merkel, doncs, però allò que a vegades sobresús perquè allò ara ningú s'enfadi, doncs tens tants mediocres que al final un que fa més o menys les coses bé, doncs ja sobresurt, no? I la veritat és això, no? Que hi ha una manca de lideratges. I a més veiem com possiblement ara mateix la Merkel, pues, esclar, serà una líder menys forta perquè té els problemes a casa seva. Hem vist a Gran Bretanya, també un dels països que malgrat és un euroscèptic, però ara encara més amb el Cameron, si això al final és així. Per tant, ens trobem també que també no serà un govern fort perquè ha de pactar, etc. També un govern feble perquè té problemes, allò que dius, casolans. I ens trobem també que ningú voldrà assumir aquest repte de dir, bueno, hem de liderar la Unió Europea perquè ara sí que ens l'estem jugant tots. El partit el juguem tots.
Estem en un moment en què pot qüestionar-se el concepte de la Unió Europea o no?
Jo crec que qüestionar-se no, perquè si no ja se l'haguessin qüestionat quan les coses han anat amaldades i hem passat moments difícils els darrers mesos. El que sí s'ha qüestionat és que no acaba de funcionar bé i que evidentment doncs, necessitem en alguns aspectes més regulació, per exemple en l'àmbit financer, o també prendre decisions, allò que en diem de poder polític, que ens pensàvem que amb el Tractat de Lisboa, que hem tardat 8 anys a decidir les regles de joc i bueno, anem fent a poc i tal, i anem desplegant, no cal que correm, doncs possiblement en alguns aspectes hem tingut que córrer els últims dies per posar-nos d'acord de com preníem certes decisions, no? I hem vist també com el nostre president, vull dir, a un moment donat, i estem veient ahir i avui, com està fent ja uns discursos en clau europea, no en clau tant com ell voldria o li hagués agradat doncs, prendre decisions. Vull dir, per què? Pues perquè estem en un espai comú, jo fa temps que ho estic dient, per a lo bueno i per a lo malo, i per tant en aquest sentit no és que sigui lo malo, però sí que és veritat que estem en una situació difícil que només podrem salvar si ens posem tots d'acord a ser seriosos amb segons quins temes, perquè també el de Grècia, i ho dèiem l'altre dia, a part de que ells pues, han tingut la seva festa, per dir-ho així, ningú s'ofengui, però també és veritat, i això ens consta, han fet trampa, i clar, això no pot ser.
10 i 21 minuts, en uns moments saludem Encarna Hernández, però abans 110.000 milions d'euros, això és un disbarat, és una xifra...
Bueno, és important en quant a xifra, en 3 anys, que haurem de pagar cadascú la seva part, però bueno, a vegades en contextos econòmics tampoc són tants diners,
no?
Vull dir, depèn com ho miris, no? L'altre dia jo mirava el que invertirà a Europa com a Unió Europea, fent un altre paral·lelisme, amb xifres, amb el que seria investigació, recerca, etc, i és molt menys del que invertirà la mateixa l'empresa Google pel mateix any, no? Vull dir, per tant, dius, home, si una empresa multinacional com Google inverteix molt més que tota la Unió Europea junta amb I+D, doncs, esclar, a vegades les xifres aquest les hem de comparar,
Aquest és el secret,
Les segurament. Hem de comparar per dir, sapiguem on estem, no?
Encarna Hernández és llicenciada en periodisme, màster en estudis sobre la Unió Europea, diplomada d'estudis avançats en ciències de la comunicació, autora d'un llibre que ens podrà servir també de punt de partida per la conversa Acercar Europa a los europeos, un reto vital, i en aquests moments s'està acabant la seva tesi doctoral sobre la dimensió europea de l'educació. Encarna Hernández, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que un momento difícil para vender Europa, ¿no?
Sí, es un momento difícil para vender Europa, pero quizá no tanto, ¿no? Yo creo que se ha demostrado con estas últimas actuaciones que se han llevado a cabo con estos planes de rescate, que la Unión Europea es necesaria y desde luego hay que vender a los ciudadanos la idea de una Europa solidaria entre los estados y también entre los ciudadanos, porque es difícil pedir a los ciudadanos que se sientan europeos, que participen, que seamos solidarios entre nosotros, cuando no se demuestra con hechos en las cumbres políticas, en las grandes actuaciones económicas y políticas, esa misma solidaridad y ese mismo compromiso para con la integración europea.
Pues estábamos aquí hablando, no sé si a Angela Merkel le va a servir este argumento, y no sabemos tampoco si al señor Cameron este argumento le va a convencer.
Bueno, yo creo que Angela Merkel, dentro de que se ha convertido quizá un poco, decían, en ese nuevo teléfono, que está aquí, es el teléfono que marca Estados Unidos para hablar con Europa, esa líder fuerte, que no es malo que haya una líder fuerte en la Unión Europea, porque desde luego estamos faltos de liderazgo. El problema es que los nuevos altos cargos, que son los que tienen que ostentar ese gran liderazgo, posicionar Europa a nivel mundial, pues no han tenido una posición muy relevante en la gestión de esta crisis, y nos encontramos con una Europa que quizá es más ahora la Europa de los estados, la Europa del eje París-Berlín, que la Europa de esos nuevos altos cargos que postulaba y que trajo el Tratado de Lisboa.
Pues a partir de este argumento, siendo muy prácticos, lo que se ha hecho hasta ahora puede servir, pero a Europa le hace falta un verdadero líder.
Sí, claro que le hace falta. El problema es dónde está ese líder, ¿verdad?
Pues debe haberlo en algún sitio, ¿no?
Debe haberlo. De hecho, los hay. El problema es que quizás son líderes que destacan más por su faceta nacional que por su faceta europeísta. Ahora, con la llegada de Cameron, pues nos vamos a encontrar con un problema de un Reino Unido aún más euroescéptico, quizás. Aunque no sé si se puede compensar de algún modo la presencia de Nick Clegg y de los liberales de demócratas en el gobierno, pero está claro que hay buenos líderes en Europa, pero no un líder que, digamos, marque el camino a seguir. Los líderes como los tuvimos en su momento con Robert Schuman o Jean Monnet, que en estos momentos difíciles toman decisiones importantes y se atrevan a hacer cosas, pero hacer cosas desde una clave europeísta y no desde la clave de los intereses nacionales.
De acuerdo, porque cree usted que la sociedad demanda a Europa que haya, digo, un líder, digo, un portavoz, digo, alguien que hable de tú a tú con Obama o con quien haga falta?
Yo creo que la sociedad, más que demandarlo, es Europa la que tiene que digamos, tomar la iniciativa de estar cada vez más unida a nivel de política exterior. Y en el momento en que los europeos distingan ese liderazgo, será el momento en el que será como una relación paralela, una relación a la inversa, en la que ese liderazgo, el posicionamiento de ese liderazgo, su desarrollo, irá de la mano con una sociedad que cada vez irá demandando más integración y más liderazgo en clave europea.
Encarna, hola, buenos días, soy Joaquín. Mira, sí, te quería preguntar, tú exactamente cuando hablas de estos líderes en clave nacional, sí, yo a veces lo que encuentro es que les falta lo que diríamos versión europea. Es decir, sí, en un momento dado, los últimos líderes que hemos de alguna manera considerado que hacían algo por el proyecto europeo y que se habían tomado esto en serio y que habían también, aparte de mirar qué hay de lo mío, pero también eran capaces de dar algo a cambio del proyecto, fueron ya los González, Mitterrand, Kohl, etcétera. Por tanto, ya estamos hablando de cierto tiempo. En cambio, los líderes actuales no se les ve con versión europea, se les ve claramente con versión nacional, que hay de lo mío, y si estamos todos de acuerdo, avanzamos, y si no, yo me quedo con lo mío. Por tanto, ¿qué hace falta para que un líder, en un momento dado, pues asuma también esta versión europea, además de su versión nacional?
Pues yo creo que esto va, como quien dice, con la persona, ¿no? Yo creo que es verdad que hemos tenido unos líderes que sí que enfocaban su trabajo en el marco de la Unión Europea hacia una trayectoria federal, y que ahora parece que con estos nuevos líderes, con Merkel, con Sarkozy, con los líderes británicos, pues parece que avanzamos más hacia una Europa de las naciones, parece que vamos para atrás en lugar de mirar hacia adelante. Y desde luego el horizonte de la Unión Europea no puede ser otro que el federal. Hay que corregir esas desigualdades entre el funcionamiento económico, entre los logros que se han conseguido a nivel económico y los logros que aún no se han conseguido a nivel político. Y está claro que necesitamos ese líder que tenga esa visión federal última de la Unión Europea, que es una finalidad política, y que desde luego la integración económica no puede llegar nunca a buen puerto si no tenemos unos líderes que entiendan que Europa necesita tener una finalidad política.
Aunque, sin embargo, en esta situación uno puede pensar, y supongo que más de un ciudadano de tantos estados, nosotros hoy nos hemos levantado, hemos desayunado con el recorte del 5% para los funcionarios. Podemos pensar que están mejor los franceses, que están mejor los italianos, que están mejor los alemanes, o nos gustaría que todo el mundo estuviese tan mal como nosotros y así todos nos sentiríamos más unidos, por decirlo de una forma, en la misma circunstancia.
Bueno, ese es el problema, ¿verdad? Que hay.
Por eso lo digo.
Que estas medidas de estos fondos de rescate son bastante impopulares, ¿no? Entre los ciudadanos, entre la opinión pública. El problema es el que he dicho antes, que si los líderes políticos no dan ejemplo, ¿cómo vamos a exigir solidaridad entre los ciudadanos, entre los pueblos? Que al final es uno de los valores esenciales que promulga la Unidad Europea.
Y reflexionamos sobre ello porque es hasta cierto punto lícito que los alemanes puedan pensar, oiga, pero ¿qué culpa tenemos nosotros que un país haya hecho trampa con sus números. Está claro que los ciudadanos no tienen la culpa, pero ¿qué culpa tienen los otros ciudadanos que tendrán ahora que hacer un esfuerzo, como lo tendrá que hacer toda Europa, para salvar a Grecia? ¿Y si después de Grecia viene otro? ¿Y si después viene otro? Y todo el mundo se dedica a salvar a todo el mundo y tienen, no sé, es hasta cierto punto lícito que el ciudadano europeo pueda pensar, bueno, ¿qué tengo yo que ver también con este desastre que ha pasado unos kilómetros más abajo?
Bueno, es lícito que haya ciertas reticencias, pero está claro que lo que hay que hacer entender a la ciudadanía es que estar en la Unión Europea no solo implica recibir fondos europeos, fondos de cohesión, sino que también implica a veces hacer ciertos sacrificios, y eso es lo que la sociedad no acaba de entender, que hay que hacer sacrificios, que estar en la Unión Europea tiene ventajas y tiene también algún inconveniente. Pero esos sacrificios están dentro de ese engranaje de la integración y tenemos que aceptarlos como tales y sentir que estamos con esos sacrificios también poniendo nuestro granito de arena para llegar a buen puerto.
¿Cuesta de aceptar porque no lo hemos vivido esto hasta ahora de una forma tan, tan contundente? Le preguntábamos a Joaquín en el inicio del programa si esta situación no la había vivido Europa, bueno, desde la formación de la Comunidad Europea. Una crisis de este calibre.
Pues está claro que no, que estamos en un momento histórico en el que hay que tomar decisiones que pueden ser también históricas. Y Europa, en el 60 aniversario de la Declaración Schuman, está viviendo probablemente una de las crisis más graves de su historia hasta ahora corta.
Yo creo que también un poco, siguiendo la línea de tu libro, yo pienso que acercar Europa a los europeos un reto vital, en el sentido de que ahora nos tenemos prisa para explicar realmente a los ciudadanos lo que significa Europa, porque no hemos hecho la pedagogía suficiente, especialmente en el ámbito político y los partidos, etcétera, que solo hablan de Europa en las elecciones europeas cada 5 años, pero luego esto de Europa como que no va con nadie, ¿no? Y ahora hemos de hacer pedagogía rápidamente porque estamos viendo que cualquier decisión que se está tomando a nivel europeo nos afecta de una manera inmediata. Incluso yo me acuerdo cuando empezó esta crisis que alguien en un país, concretamente fue Sarkozy, vamos a ayudar a las empresas francesas. Ya le dije, bueno, que le decían, ¿qué defina empresa francesa? ¿Empresa con intereses franceses? ¿Empresa que está en Francia pero que de capital alemán? ¿Empresa que está fuera de la Unión Europea pero que son con trabajadores? Es decir, ¿qué quiere decir? O sea, y por tanto hay tanta interdependencia que cuando estamos hablando de una situación económica estamos hablando de toda la Unión Europea. Entonces esto ahora tenemos que empezar a explicarlo corriendo porque yo creo que hemos fallado en pedagogía, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Encarna, para intentar no solamente explicar lo que está pasando ahora, sino para que también haya un punto de inflexión y seamos capaces de explicar bien la Unión Europea desde el ámbito de los políticos, los medios de comunicación, incluso el ámbito social, ¿no? Que muchas veces pues no, Europa no es importante hasta ahora, ¿no? Ahora dices, uy, esto de Europa parece sí que va en serio, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, los políticos tienen también que hacer didáctica europea, pero no solo con los hechos, sino también con el discurso, tienen que ir unidos. Y desde luego hay que explicar a la sociedad a través de todas las herramientas de las que disponemos, de los medios de comunicación, ahora con las redes sociales y por supuesto introduciendo planes de educación cada vez con mayor dimensión europea. Y de algún modo entre todos, entre la sociedad civil, entre los políticos, entre los educadores, entre los medios de comunicación, conseguir que esa didáctica europea llegue a los ciudadanos, llegue a los niños, llegue a los jóvenes, y que entre todos comprendamos que estamos en un proyecto común y que estamos juntos en esto y que tenemos que llegar a algún sitio.
Aunque estos últimos días supongo que Encarna Hernández, como todo el mundo, ha escuchado esa frase, no somos Grecia. No somos tal. No somos. Somos europeos, pero no nos podemos comparar con esos señores que lo han hecho tan mal, ¿no? Esto ha sido una frase recurrente estos últimos días, ¿no?
Sí, estamos diciendo otra vez la misma idea, y es esa falta de solidaridad. Ajá. Y esa falta de entendimiento entre unos vecinos que tenemos que los que compartimos un proyecto, pues yo creo que el proyecto más importante que ha tenido la historia de las relaciones internacionales. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues eso, hacer mucha didáctica e insistir en que si no ayudamos a Grecia, pues esto puede producir una reacción en cadena y que otros países podemos estar detrás y vivir una situación pues, parecida a la de Grecia, porque esta crisis es global, esta crisis es de tamaño europeo y todos tenemos pues que asumir que hay unos problemas de déficit público, de deuda, que necesitamos implantar planes de austeridad, planes de ayuda, y que entre todos salgamos de esta situación y dejar de mirarnos el ombligo, dejar de mirarnos a nosotros mismos y tener una visión pues más integradora y más amplia.
Desde su punto de vista como periodista freelance y como autora del blog Más Europa, está finalizando la presidencia europea de España. Y no sabemos, bueno, nosotros todavía nos estamos preguntando si es que va a quedar algún titular relacionado con la presidencia española o esta presidencia española se ha visto salpicada de tantas cosas a la vez que no sé, si esa declaración de intenciones al inicio de la presidencia en que se hablaba de los valores sociales, de un cierto, no sé, de una forma especial de ver el mundo a través de la presidencia española ha quedado absolutamente diluida por todo este drama económico.
Sí, está claro que la presidencia española ha hecho cosas buenas. Mira, yo creo que en el tema de impulsar la participación ciudadana, al menos en lo que hemos vivido aquí en España, se ha hecho cosas muy interesantes, se ha hecho bastante bien. El problema es que esta crisis económica lo salpica todo y parece que borra de un plumazo todas las otras actuaciones que se han podido hacer, ¿no? Ahora tenemos un acontecimiento también muy importante que va a comenzar en los próximos días, que es la cumbre con América Latina, que es un punto en la agenda muy importante para España por su papel de interlocutor con este continente, y esperemos que se pueda sacar algún compromiso importante, aunque nos volvemos a encontrar con que, bueno, no existe el mismo compromiso entre todos los países de la Unión Europea para desarrollar esa asociación estratégica con América Latina y Caribe. Uh-huh. Así que yo espero que se pueda impulsar alguna cosa más antes de que termine. Y si es verdad que esta crisis económica va a pasar a los anales como la presidencia española de la crisis, del rescate de Grecia y de todas estas cuestiones.
Pues vamos a hacer una analogía con todos los matices que Encarna Hernández quiera. Lo que han hecho los británicos después de las elecciones ante la situación que viven es más o menos el esfuerzo que tendrían que hacer los dirigentes políticos europeos ante la situación que vivimos.
Una analogía, pero te refieres
en el sentido de... En el sentido de que alguien en Gran Bretaña ha sacrificado su proyección política, por decirlo de algún modo, en favor de un interés, digámoslo así, superior ante esta situación de crisis.
¿Esta crisis a nivel europeo te refieres que pueda dejar algún, digamos, entre comillas, algún cadáver político, ¿no?
No, o así, o que alguien, como señalaba usted hace un momento, pues, como decíamos en catalán, que algú faci un cop de cap y verdaderamente haya una política común y haya o que se tenga esa sensación de una idea común a todo el mundo ante esta crisis.
Igual lo que decías tú, Vicente, es decir, que en un momento dado, ante la situación actual, seamos capaces de anteponer el interés del país, incluso también el interés europeo, pero en clave de país, ante esta táctica que últimamente en todos los países, y aquí también vemos electoralista, ¿no? De bueno, esto, cuidado, bueno, incluso la Merkel, fíjate tú, que estuvo retrasando todo el tema de Grecia porque tenía unas elecciones en Alemania, y al final las ha perdido, es decir, que al final dice, oye, tanto retrasar el tema de la solución en Grecia porque pensaba que me iba a afectar y me ha afectado igual haberlo tomado tarde la decisión, ¿no? Es decir, que igual llega un momento que la gente lo que quiere es que los políticos asuman, como tú decías, Encarna, compromisos, responsabilidades por encima de la táctica electoral a la que estamos desgraciadamente acostumbrados los últimos años, ¿no? Eso es lo que quería decir, Vicenç. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Tú crees que ha llegado un momento de decir, vamos a hacer política de verdad?
Efectivamente, y que llega un momento en el que no sé, que los líderes europeos se sienten y digan, bueno, vamos hacia adelante a pesar de que podamos perder votos, a pesar de que las opiniones públicas nos vayan a poner verdes, que los medios de comunicación nos vayan a criticar, a pesar de todo ese clima que se ha creado en torno al rescate de Grecia y a estos fondos de ayuda, que parece que es un clima básicamente pues insolidario, ¿verdad? Y yo creo que cuando Robert Schuman o Jean Monnet hace 60 años se sentaron para proponerle a Alemania ese plan de aunar las producciones de carbón y de acero, seguro que no estaban pensando en réditos electorales y en lo que iban a decir los medios de comunicación. Por tanto, necesitamos esa visión de futuro, esa visión europea y esa visión solidaria y, desde luego, ante todo, valiente, porque los políticos parece que están siempre amarrados con el tema de las elecciones, de qué va a pensar la opinión pública, de qué van a decir los medios. Necesitamos ese líder europeo o esos líderes europeos que miren, como decía Joaquín, en clave europea, en inversión europea y que hagan política pensando en Europa y no en sus naciones.
Pues una cuestión final que nos va a proponer otra analogía. ¿Será que Schuman y compañía en esa época no venían precisamente de unos años en, bueno, de dinero a espuertas, sino que venían precisamente de una situación de guerra y de posguerra que les obligaba y les condicionaba en su pensamiento y en su reflexión. Y ahora estamos nosotros en una situación de crisis después de unos años de bonanza en que parecía que nunca llegaríamos a este momento en que se cuestionarían tantas cosas sobre nuestro estado de bienestar, y esto nos hace aceptar peor las cosas o reflexionar de otra forma.
Las situaciones son comparables hasta cierto punto. Coincidimos en que eran dos momentos de grandes dificultades en los que había que tomar decisiones arriesgadas. Y en aquellos momentos había que intentar pacificar el continente, conseguir pues mayor prosperidad, avanzar en la paz, y ahora tenemos también una situación económica muy grave que puede desembocar en una crisis aún mayor, en una crisis aún más profunda si no se actúa, y si no se actúa conjuntamente y a nivel europeo. Por tanto, lo que decía antes, es el momento de arriesgarse y de tomar decisiones pensando en el bien común de todos.
10:40, 10:40 en Encarna Hernández. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Encarna. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenos días. Hem saludat a Encarna Hernández, llicenciada en periodisme, màster en estudis sobre la Unió Europea i diplomada d'estudis avançats en ciències de la comunicació, autora del llibre Acercar Europa a los europeos, un reto vital. Problemes, els de sempre, que no hi ha un líder.
Jo crec que el problema és que ens manca en aquests moments, hauria de sortir un lideratge fort, o alguns líders, no?, que assumissin aquesta versió europea que molt bé ho explica la doctora Susana del Río en un llibre, que ha de dir, bueno, poder en aquests moments manca que la Unió Europea connecti amb la ciutadania, per una banda, que no acabem de connectar d'una manera clara, i la segona, la manca de lideratge en versió europea, és a dir, poder hi ha líders, però no la versió europea que necessitem en aquests moments més que mai.
D'acord, i suposo aquella eterna cançó, com explicar que ets de donar diners als altres quan la feina és nostra també per...
Sí, però és el que passa, que si no... Però això és com la mateixa família, és a dir, bueno, tinc el meu germà que ho passa malament, jo també ho tinc... Mira, que s'enfonsi ell, bueno, si estem dins la mateixa família ens enfonsem tots, arribem... És que hem d'intentar veure que som tan interdependents en segons quines qüestions que vull dir que no podem tampoc alegrement deixar que l'altre s'ensorri. Podem dir, mira, t'ajudaré fins on pugui i poder no puc ajudar-te tant com voldria, o ara no et puc ajudar, però allò d'alegrement veure l'altre com s'ensorra i a sobre fent-se gràcia, la veritat és que llavors vol dir que estem poc informats, vull dir, perquè la cosa és molt diferent.
11:42, Eva Peña, buenos días.
Hola, bon dia.
Eva Peña és llicenciada en traducció i interpretació, diplomada en relacions internacionals i màster en integració europea i euroblogger. Començaríem amb aquella frase castellana, tan castiza, que diu que quan les barbes de tu vecino veas quemar, por las tuyas a remojar. Això mateix. I, és clar, hem vist tantes barbes cremant-se aquests dies que no sabem si les nostres, no sé si ja deuen estar molt en remull o a punt de ser afaitades. Una reflexió inicial sobre el que, si es podria trobar un titular sobre el que està vivint Europa hores d'ara.
Home, un titular, doncs, no sé, tu ho has expressat molt bé, no?, amb aquest refrany. A veure, titulat, doncs, no sé, estem tots amb el mateix vaixell i bueno, i hem d'evitar que se'ns enfonsi, no?, a tota costa. I bueno, tots són senyals d'alarma. Ara l'última notícia és aquesta, no?, la pressió d'Obama sobre Zapatero.
El que pot fer una trucada de telèfon, eh?
Sí, una trucada de telèfon que, bueno, suposo que n'hi ha més de trucades.
Segur.
El fet que aquesta sigui publicitada, sí, doncs no és casual ni és una coincidència, no? Evidentment, la publicitació d'aquesta trucada té un sentit molt, molt evident, un sentit polític, no? No és una mera consulta, no? Han dissimulat dient, doncs, bueno, l'Obama va trucar doncs per preguntar per la salut del rei Joan Carles, doncs per com havia anat la visita del Biden a Espanya.
I ara faríem una altra dita castellana. I aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid, sí, li va dir a Zapatero que tal.
Sí, no, a veure, evidentment l'economia espanyola està en una situació molt, molt deteriorada, no? I Grècia i Portugal és una cosa, Espanya és una altra. Espanya és un país molt, molt important, amb un pes molt gran dintre de l'euro, i Estats Units té molts interessos, no només perquè Estats Units sigui el primer país contribuent al Fons Monetari Internacional, sinó també perquè hi ha molts interessos financers i bancaris, i i evidentment si Espanya s'ensorra, l'euro va darrere, no? Yeah. I clar, evidentment això no ens ho podem permetre.
Això vol, això vol dir, Eva, que tampoc és casual la visita dels responsables o de membres del Fons Monetari Internacional d'aquí poc?
Bueno, aquesta visita ja feia temps que estava programada.
D'acord.
A veure, res no és casual, evidentment, però ja fa temps que hi havia moltes alertes sobre l'economia espanyola. Espanya, el que passa és que està de presidència de torn del Consell Europeu, i llavors la situació d'Espanya és molt delicada, no? Políticament hi ha moltes coses implicades. Llavors, clar, el fet que l'FMI doncs supervisi els comptes de Grècia, ara ja s'estigui dient clarament l'FMI vindrà a Espanya, clar, són senyals que s'estan enviant de que això va molt en sèrio. I bueno, estem parlant de coses que fins ara eren molt tabús. Ahir el comissari d'Economia a la comissió va dir que fins i tot s'estan plantejant de controlar els pressupostos nacionals abans de que arribin als parlaments de cada estat. Això mai s'havia dit, era un tema completament tabú, no?
D'acord, una pregunta, Eva, això es pot fer?
Això es pot fer, a veure, els tractats amb això...
Ho pregunto per allò de el que s'ha posat tant sobre la taula aquests últims mesos i anys, l'intervencionisme, per dir-ho així, en el cas dels estats s'ha parlat de l'intervencionisme estatal en l'empresa privada, però en aquest cas estaríem parlant d'una intervenció supraestatal, d'un organisme que va més enllà.
Un quart nivell,
això mateix.
Sí, a veure, els tractats estan molt indefinits amb això. L'única cosa que surt reflectida als tractats és el pacte d'estabilitat, són els límits del dèficit. Arribar al punt de controlar els pressupostos nacionals evidentment no està reflectit, però es podria fer una decisió amb el Consell per majoria, fins i tot per majoria simple, i es podria arribar a la situació de que l'Eurogrup posés aquest requisit de revisar els pressupostos nacionals, perquè és que evidentment ara mateix ningú està complint. De fet, ahir deien que Estònia, bueno, ara Estònia vol entrar amb l'euro, és un país que teòricament al gener hauria d'entrar a l'euro, i té un dèficit de l'1,7%. Llavors comentaven avui que precisament Estònia, juntament amb Suècia, són els dos únics països de la Unió Europea que estan complint els requisits de dèficit.
Estònia i Suècia.
Estònia i Suècia.
I no estan a l'euro.
Els dos únics països de la Unió Europea.
Bueno, els dos no únics, però els dos que estan complint, que no estan a l'euro, els dos.
Que no estan a la zona euro.
Que no estan a la zona euro, no.
Això per això ho deies abans, dius, sí. No compleixen els de l'euro, dic, bueno, també els que estan fora de l'euro estan patint i estan prenent les seves mesures, evidentment, perquè clar...
Ara preguntaríem, i és una bestiesa, què han fet a Estònia i què han fet a Suècia? Per complir.
No, home, què han fet a Estònia i què han fet a Suècia? A veure... Doncs són països que tenen una estructura econòmica molt diferent a la resta. Els cicles econòmics dels països són molt diferents i segurament Estònia ara està en una situació de salut, però tard o d'hora potser aquest efecte de la crisi li acabarà arribant.
D'acord, perquè el que està clar és que les crisis són cícliques, no? Gairebé són històriques.
Llavors,
són...
hi ha països que tenen un cicle més curt, com per exemple França i Alemanya, que tenen estructures econòmiques més resistents, tenen un cicle més curt. Els països que tenim cicle més llarg ens costa molt més sortir de la crisi, no? I és això, però clar, això s'ha afegit la crisi financera i l'endeutament, no? Que aquesta situació no té gaires precedents.
És el que estàvem intentant trobar, entre altres coses, perquè en la història, diguem-ne, de la Comunitat Europea, Unió Europea, una situació semblant, des del punt de vista de crisi econòmica, no s'havia viscut amb aquesta magnitud, no?
No, a veure, s'havia viscut amb els anys 80, quan va haver també la gran especulació, que va haver un gran daltavall de les monedes.
Sí.
Però clar, cadascú tenia la seva moneda, no? Però aquesta situació amb una moneda comuna, evidentment, no té precedent.
D'acord, perquè és clar, cadascú podia devaluar la moneda... Fins on anava a dir...
Xagan, sembla que era l'època, no, Eva? Que també va...
Anava a dir, no sé si un la pot devaluar fins on li vingui de gust, però esclar...
Sí, clar, en aquella època es va establir, bueno, escolta, entre nosaltres podem variar com a màxim un 2 o un 3%, i després es va arribar fins al 15%, no? Per, clar, pressionats per la crisi, doncs la gent anava a la solució fàcil, que era la devaluació, no? ara això, no podem recórrer amb això, i, però bueno, ara també està molt més interconnectada l'economia, i això també ens pot beneficiar, vull dir, l'euro, la zona euro, també es nodreix d'altra, és una moneda que està en els mercats internacionals, també es nodreix dels inversors. Els inversors encara confien en l'euro, no?
Mm. Encara que estigui davallant d'una forma progressiva en aquests darrers dies davant del dòlar, sí?
Sí, no, sí. Evidentment. No, l'euro encara és una moneda sòlida.
D'acord.
En el moment que l'euro deixi de tenir credibilitat, desapareixerà. Llavors, això és evident. Vull dir, el futur de l'euro, avui per avui, tampoc és que estigui garantit al 100%.
Vaja.
No. No, no, a veure, el 100% no està garantit.
D'acord.
És que depèn de nosaltres, que tots fem els deures.
Anàvem a dir, Eva, ens sembla que el 100% ja no hi ha garantit res.
No hi ha garantit,
no hi ha garantit res, no? Perquè ens estem movent en un clima d'incertesa general.
Sí.
Sobre el final de la crisi, com, de quina manera, les solucions de cadascú, les retallades de cadascú, els ajuts de cadascú a la situació econòmica dels altres.
I quan dius la finalitzar la crisi, bueno, per a cadascú vol dir una cosa diferent.
Això mateix.
Vull dir, pensa que vol tornar a l'època de la festa diària. No?
Això mateix.
I nosaltres només dir, mira, tinc feina i treball i salut, ostres, ja per mi ja és solucionat, mm-hmm. No, la crisi.
Amb una certa perspectiva, però, França i Alemanya continuen sent els referents, diguem-ne, d'aquesta Europa? Uh-huh. Sí.
Sí, França i Alemanya són els referents. Són, bueno, a part de que econòmicament són els que tenen més pes, políticament també, no? I normalment les decisions que surten endavant són preses per aquests dos països en conjunt.
D'acord, encara que Angela Merkel hagi patit la sotregada que ha patit i encara que Sarkozy estigui en la davallada de popularitat
sí.
Més gran que es
no,
pot
no,
trobar
no,
en primer
no.
Ministre.
Evidentment, sí. la crisi té costos electorals a tot
d'acord,
arreu.
D'acord.
A veure, s'ha vist al Regne Unit, però s'ha vist a Hongria, a molts països, a tots els països que hi ha hagut eleccions, hi ha hagut molt de càstig als governs.
D'acord.
No? Sempre passa amb això, amb els crisis, i de fet avui ho comentaven, no sé on que ho he sentit, que deien després de la crisi del 29, al cap de 2-3 anys van començar a canviar tots els governs del món, no? Primer va començar el Roosevelt l'any 32,
sí.
Fins i tot l'any 33 el Hitler, deien, no? L'any 31 va caure la República Espanyola, i bueno, posaven exemples de com la crisi econòmica té conseqüències polítiques.
Mm-hmm. No hi ha res, diguem-ne, que mobilitzi més els ciutadans que una qüestió així, no?
Sí. Sembla mentida, però, mm-hmm. però clar, és que la crisi econòmica, de cop i volta ens donem de què pobres que som, no?
Sí.
Ens pensàvem que érem rics, no? I ja ens havien enganyat, i això costa molt de pair, no?
Sí, serà que érem pobres d'esperit i ens creiem que això anava molt bé i que aniria, molt,
riquesa...
bé, i que aniria molt bé tota la vida.
Virtual, perquè ara som, escolta, tenim una riquesa amb deutes, amb hipoteques per pagar, etcètera, etcètera. Vull dir que,
i això de quina forma, si és que creu Eva Penya que pot succeir o no, pot condicionar aquesta visió d'Europa com un dels llocs del món on l'estat del benestar, on les polítiques socials que garanteixen, diguem-ne, allò fonamental als ciutadans, es poden continuar mantenint encara que estiguem passant una situació com la que estem passant?
Home, sí, evidentment. A veure, clar, tot és qüestió de prioritats. El que no ens podem permetre tampoc a Europa és una fractura social. Hem d'intentar que aquest empobriment general que patirem, que ens afectarà a tots, si afecti el menys possible amb aquella gent, doncs, que està en unes condicions més precàries. No és fàcil, la solució. Sí. Evidentment, quan et ve una situació d'estrenyes al cinturó, evidentment, alguns patiran. Ara, es mantindrà el nivell de la sanitat, per exemple, és una de les qüestions que s'està plantejant. Doncs, s'estan plantejant, per exemple, situacions de copagament, no?, de com podem finançar la sanitat pública, doncs potser que es poden començar a introduir mecanismes de que no sigui l'Estat el que assumeixi el 100% del cost de certs serveis socials. No?
Mecanismes segurament tan raonables en època de crisi com en època de bonança, no?
Sí, de fet les crisis doncs, tenen aquest punt de positiu, no? Que poden representar una oportunitat doncs, per modificar certs models que potser ja estan una mica antics, no? I aprofitar-los i continuar ja després, quan vinguin les èpoques més de bonança que tu dius, doncs, estar més preparats també per, doncs, bueno, per aquestes situacions, no? Jo penso que si aquesta crisi serveix per reformar el model que tenim i fer-lo més sòlid i de cara més a futur, no tant polítiques de curtplacisme, i, no? Que normalment els polítics tendeixen molt a això, no? A pensar, bueno, tenim 4 anys de mandat, doncs anem a intentar guanyar-nos la confiança dels electors per les properes eleccions i ja està, no? I aquesta crisi ens demostra que no, que és molt important planificar i fer polítiques a llarg termini.
De fet, vull dir, el tema del copagament sanitari aquí a Catalunya ja s'ha tret i s'ha amagat i s'ha tornat a treure i s'ha amagat els últims darrers anys, com un tema que ja es veia venir inclús en aquella època de bonança que no podia ser. Pues ara no es tocarà més remei que, com diu molt bé l'Eva i apunta, doncs, buscar sistemes i en l'àmbit sanitari per voler garantir i mantindre el mínim que tenim, que és molt, perquè som un referent. Inclús l'Obama ha vingut a Europa a veure com en alguns aspectes podia ell fer aquesta reforma que ha fet en part gràcies a el que ha vist que s'estava fent en alguns països de la Unió Europea, entre ells Espanya. Doncs veurem que, per si volem garantir això, això té un cost, no? Que ara fins ara ens pensaven que a vegades dius, això és públic, ah, això és gratis, no, tu no pagues diners, però això té un cost. Això a vegades no, aquest concepte del servei públic aquí a l'àmbit mediterrani, a casa nostra, no el tenim tant en valor com el poden tindre altres indrets, com pot ser els països nòrdics, no? On el servei públic, bueno, és una garantia, però també tothom sap que té un cost i tothom el cuida perquè ja sap que en part ell paga això, no? Aquest any és l'any europeu de la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, el 2010, que es va escollir abans, vull dir, però ara encara és més escaient.
Ha anat a coincidir.
Hi ha dades molt concretes, això l'Eva també ens pot fer un comentari sobre el respecte, però es parla de que estem parlant que en aquests moments ens trobem amb un 17% de la població d'aquests 500 milions d'habitants que conformem aquesta Europa de 27, que estan al llindar del que entenem pobresa o exclusió social. Vull dir, un 17% vol dir que són un grapat de milions de ciutadans i ciutadanes europees que també necessitarem una solidaritat interna en aquest àmbit. Abans l'Eva ho apuntava molt bé, sí, sí. I això no, ara no, més que mai, per la situació d'empobriment generalitzat que hi haurà.
I no estem parlant de pobresa, estem parlant d'exclusió social.
Sí, perquè part d'aquesta pobresa...
Que és la part més dura de la pobresa.
Aquesta pobresa genera, amb una part important, exclusió social. No? Mm-hmm.
Li fa falta un líder a Europa?
Li falta un líder?
Li fa falta?
Un líder, home... Sí. Un líder, a veure, un líder et dona credibilitat i després et dona la capacitat de prendre decisions valentes.
D'acord, doncs sembla que costa això, eh?
Home, clar que costa. A veure, en el seu moment vam tenir el Jacques Delors, que el Jacques Delors va ser molt important juntament amb el Helmut Kohl, no? Que també, a més, van coincidir després d'una crisi econòmica forta que va ser als anys 80, i van ser els que em van dir, bueno, escolta, hem de coordinar les economies i hem de prendre decisions a nivell europeu. Van ser els primers, no? Uh-huh. Ara, bueno, ara també estem una mica en la mateixa situació, que davant de la crisi no ens queda més remei que unir-nos entre tots i prendre mesures. De fet, la crisi és que ens està ajudant en aquest sentit, no? En el sentit de reforçar l'aspecte polític d'Europa.
D'acord,
però... és molt trist, eh? Mm-hmm. Molt trist que Europa hagi de créixer amb circumstàncies així.
D'aquesta forma, no?
Qui farà el paper del Delors? El Barroso, el Van Rompuy, o allò, hem d'esperar un Mirlo Blanco perquè cap d'aquests dos tu veus capacitats d'aquest paper? Tu què
home,
ho veus?
Clar, a veure, el Van Rompuy, a veure, clar, és que són gent... el Van Rompuy porta 3 mesos i s'ha trobat amb tot aquest... És com la presidència espanyola, no? S'ha trobat amb aquest context tan terrible, no? Clar, és complicat agafar un lideratge clar en un context així, no? En què tothom, amb aquesta incertesa, que ningú sap què passarà, llavors... És complicat, i a més fins i tot el Sarkozy i la Merkel, que tenen molta sintonia entre ells, el Sarkozy és molt reticent, per exemple, amb les idees de la Merkel. La Merkel parla d'un fons monetari europeu, amb el qual doncs, els estats que siguin incomplidors van en èpoques de bonança aporten uns fons, i llavors després quan incompleixen se'ls penalitza. Fins i tot es parla de perdre poder de decisió amb el Consell, perdre la capacitat de votar, no? Si incompleixen, que a Sarkozy amb això no li agrada, no? perquè diu que no, que és més partidari doncs d'un govern econòmic coordinat entre els governs.
Ara
la Merkel no vol perquè diu que això llavors seria intervencionisme sobre el Banc Central Europeu.
D'acord. Són les 11 i ens vindria al cap una paradoxa, perquè deia Eva Peña que en moments difícils és difícil trobar líders. Però, és clar, resulta que la història d'Europa, és clar, Churchill va sortir d'on va sortir, o a Nord-Amèrica Roosevelt va sortir també d'una època especialment difícil, i aquí sembla que les èpoques difícils no estan propiciant això, que surti una personalitat que tiri més o menys endavant, o que des del punt de vista de la ciutadania es vegi com un referent. En continuarem parlant de tot plegat. Eva Peña, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins la propera.
Joaquim, moltes gràcies també.
A vosaltres.
En un mes, l'Hora d'Europa torna. Són les 11. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.